Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als Jocs Aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrani, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
Tornar a casa. Viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els
els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
I a més, el 1914, després de gairebé mig segle de pau, què en sabien les grans masses de la guerra? No la coneixien. Amb prou feines hi havien pensat. Era una llegenda i precisament la distància l'havia convertida en una cosa heroica i romàntica. Encara la veien des de la perspectiva dels llibres escolars i dels quadres dels museus, espectaculars càrregues de cavalleria amb uniformes llampants, el tret mortal sempre disparat generosament al mig del cor, la campanya militar sencera, una clamorosa marxa triomfal. Per Nadal tornarem a ser tots a casa, cridaven els reclutes, somrient. L'agost del 1914, a les seves mares. Qui se'n recordava als pobles i a les ciutats de la guerra de debò?
Stefan Zweig va ser un dels escriptors europeus més llegits del segle XX, testimoni privilegiat d'una Europa culta que acabaria enfonsant-se amb l'auge dels totalitarismes. Novel·lista, assagista i biògraf excepcional, la seva obra és també el relat d'un exili i d'una pèrdua irreparable. Avui és el protagonista de la secció de literatura. Hem escoltat un fragment d'El món d'ahir, de la veu del Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Roger, molt bon dia.
Molt bon dia i, primer de tot, disculpar-me que la darrera vegada no vaig poder assistir per causes de grip, diguéssim. I bé, ara ja torno a estar aquí.
Ara ja estàs recuperat.
Sí, home, sí, si no malament.
Molt bé, avui parlem d'un escriptor amb molta força, amb molta potència, amb... És un autor que no sé... Suposo que entre els més llegits sí que...
Correcte, sí, es dona...
Sou fans.
A mi m'agrada molt i em consta que molts clients nostres també, i molta gent del meu voltant, diguéssim, també li encanta. I és curiós perquè ell va ser, comercialment, va ser molt, molt reconegut, va tenir molt èxit mentre vivia, diguéssim, no sé, dels anys 20 i els anys 30 era dels... Va ser l'escriptor més traduït a Europa. I diguéssim que no és d'aquests que diguéssim que... Tipus Van Gogh, no? Que vull dir que es moria de gana i que... Sinó que va ser molt, molt famós i molt, va tenir molt èxit en vida. Però el curiós és que han mort també, diguéssim. Que dels, jo diria que és dels més... No sé si és dels més venuts, però d'aquests que és com si el temps no passés per ell. I sí, és molt actual, en certa manera, no sé per què, però és molt...
Sí,
es llegeix
això,
molt
això
encara.
Diuen. I què destacaries tu de la seva obra, de la seva manera d'escriure? Què és allò que el defineix?
Jo, a nivell personal, penso... Bueno, que de la simplicitat em fa una virtut, diguéssim. Escriu molt bé, i sí, és que no sé que és complicat d'explicar-ho, però escriu d'una manera molt clara, molt concisa, sense grans artificis, però alhora també és una escriptura molt, molt precisa i molt bonica, vull dir que té una mica té aquesta virtut sintètica, clara, simple en certa manera, però a part també molt bella. Llavors això és complicat, penso, perquè no es troba gaire sovint.
I és un home compromès amb la seva època. Dèiem que va ser un activista. De fet, el fet de ser fill d'una família acomodada, una família jueva, li va permetre, doncs, de viatjar, de sortir, de conèixer altres, món, sí, altres realitats, no?
Sí, hi ha gent que el coneixia, deia que una imatge d'ell típica era en una habitació amb la maleta mig desfeta, mig feta. Vull dir que era un home que sempre estava gairebé per situacions a vegades alienes a la seva voluntat, però a vegades era això, i a vegades era perquè també li agradava veure món, conèixer gent. Ell va néixer, sí, com em has dit, era fill d'una família acomodada, el seu pare provenia de la burgesia tèxtil, i la seva mare em sembla que venia d'una família de banquers d'Italo jueva, també,
sí,
la seva mare. I va néixer a Viena, en aquella època, el 1881, que era part de l'imperi austro-hongarès, que ara això sona molt, molt antic, ja.
Sí, sona antic. Sí.
Però en aquell temps, clar, era un entramat polític que si no era perfecte, sí que és veritat que tenia aquesta aura de ser, diguéssim, un estat força tolerant amb la minoria jueva, diguéssim, i amb les altres nacionalitats. Era un estat plurinacional, més o menys, salvant molt les distàncies, segons els historiadors ens podien picar la cresta, però sí que és veritat que a finals del segle XIX convivien moltes diferents nacionalitats en una Europa que cada cop ell no es veia, però que el nacionalisme, diguéssim, més fervorós anava prenent posicions.
I justament una mica per empès per les circumstàncies, aquesta situació que cada vegada es feia més hostil, ell canvia de nacionalitat?
Bé, o... clar, ell el que, després d'això, de formar-se i de créixer en aquella Viena, que era molt cosmopolita també, pensem que van coincidir amb grans escriptors, poetes, totes aquestes imatges que tenim de la Viena, dels cafès, que avui en dia encara es pot veure algun vestigi d'això, aquesta cultura del cafè, de tertúlia de cafè, amb els grans intel·lectuals. Pensem que ja va coincidir amb Freud, vull dir que va coincidir amb grans arquitectes, poetes, pintors... Era una ciutat que en aquell moment, diguéssim, no tenia res a envejar... Potser a París sí, però vull dir que era molt potent a nivell cultural. I el que va ser el primer cisma, diguéssim, que també és l'auge del nazisme, és l'altre, però el que va esquinçar una mica aquella Europa va ser la Primera Guerra Mundial, que va aparèixer, va ser una mica una cosa que... un detonant que no s'esperava molta gent i va ser com un xoc. I amb el temps, evidentment, això va ser una primera fractura. I després, clar, amb l'ascens dels totalitarismes i del nazisme, concretament, i veient-se ja que l'ascens d'Adolf Hitler a la cancelleria de Berlín i de com empenyien també els propis membres del partit nazi austríac que ja començaven també a aparèixer a l'Àustria de l'època, doncs ell va ser llest en aquest sentit i va veure que era el moment de tocar el dos. Tot i que hi ha qui diu que va aprofitar també la benentesa per abandonar la seva primera esposa, que també pot ser.
Sí, perquè també en el capítol amorós...
Té un bon catàleg, sí, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs és un home que va viatjar, que va viure a diferents capitals, que, com ara apuntaves, Roger, aquesta Primera Guerra Mundial... influeix en la seva literatura?
Molt, influeix molt... perquè va ser com el despertar d'un somni, que ell sempre ho explica, de fet, de les seves memòries, que, clar, per ell a Europa havia sigut un crisol d'això, sobretot l'Europa de finals del XIX, que quan he llegit aquest fragment, és veritat que feia molts anys que no hi havia una gran guerra, diguéssim, sí que hi havia hagut una guerra franco-prussiana el 1870 i una prussiana-austríaca també el 1866, però després ja a Europa hi havia tensions, però eren més coses colonials i coses que s'aturaven en diplomàcia, més o menys. Però clar, amb la Primera Guerra Mundial ja es va esfondrar una mica tota la concepció que ell tenia o la idea que tenia d'aquesta Europa en el qual hi havien posat moltes esperances tota una generació que era... Es parlava d'una generació que no havia de veure més guerres, diguéssim. I que el progrés, no, el progrés intel·lectual i econòmic i tecnològic faria que el conjunt de la humanitat visqués en harmonia i en pau. i en benestar. I era una cosa, una perspectiva que no semblava molt allunyada, però la Primera Guerra Mundial ho va dinamitar tot.
Mm. El món d'ahir, que és el llibre, el fragment que ha servit per obrir aquesta secció, és una de les seves obres més llegides?
Jo penso que sí, encara avui en dia nosaltres el venem bastant, i em consta que d'altres llibreries també.
Però és una autobiografia?
Són unes memòries, sí, també són reflexions. Sí, parla... Sí. El que passa és veritat que es centra molt en la seva, vull dir, la seva joventut, la seva època de creixement i d'ebullició, diguéssim. Posa molt de això, el que hem dit, es posa una de les pedres, diguéssim, fonamentals d'aquest llibre, potser és tot això de la guerra, la Gran Guerra del 1914, que ell no va lluitar. Ell, amb aquesta posició que tenia, diguéssim, va anar a parar un arxiu, per dir-ho d'alguna forma, però sí que va veure com les conseqüències de la Gran Guerra destrossaven tota una generació. Va veure els trens amb els mutilats, els ferits que tornaven del front, i va acabar a Ginebra, va acabar a Suïssa, potser Zúric. Va acabar a Suïssa, abans d'acabar la Primera Guerra Mundial estava a Suïssa, perquè ja no podia més. Volia sortir d'allà, diguéssim, d'aquell ambient que ja es veia venir, no? A part de pensar que l'imperi austro-hongarès també va caure la monarquia, es va desmembrar, vull dir, va acabar convertint-se en un petit país, Àustria, i vull dir que ja no, el seu món, diguéssim, va desaparèixer gairebé de la nit al dia.
Sí,
literalment, bàsicament, literalment, perquè el país on havia nascut, diguéssim, ja no, la monarquia i el país ja no va existir mai més.
També hem de remarcar que Swetch és conegut també com un gran biògraf, no?
Molt. Sí, de fet, a part, va escriure de tot, poesia, inclús poesia.
Sí.
Hem de pensar que... em sembla que alguna opereta musical també havia fet, s'havia atrevit a fer. Els seus dos grans pilars fonamentals són la novel·la curta, la ficció aquesta, relats curts. De fet, si pensem a les novel·les de Zweig, veurem que ocupen generalment un centenar de pàgines. Vull dir que no són grans... no són allò, unes novel·les de guerra i pau, perquè ens entenguem. I les biografies, que també tenia molta traça, vull dir, les escrivia molt bé.
Però diuen que era una persona que sabia dibuixar o retratar molt bé també la psicologia, no?
Correcte. Li agradava molt el retrat psicològic dels personatges, sí. Li agradava molt també posar-se una mica, entre cometes, en la pell del moment i de la persona que estava dibuixant, diguéssim.
Que no sé si també ho feia servir quan feia aquestes biografies.
Sí. Suposo que també hi posava una mica clar. A mi sempre em queda el dubte de... O sigui, a nivell literari està clar que tenen... són exquisites i tenen un valor excepcional. Sempre em queda el dubte de si a nivell historiogràfic, si els siguessin molt escrupolosos a nivell historiogràfic, si passarien tant el...
El filtre,
el
no?
filtre, correcte, perquè, clar, també hem de pensar que Gairet també en realitat era un escriptor, no era un historiador, i a vegades potser també... com es diu? Per posar una mica, no? Una bona escena, potser li posava una mica més pa que formatge, no ho sé, eh? És el dubte que sempre he tingut.
Segurament alguna llicència sí que es perdria, no?
I que se li ha de perdonar, evidentment. Clar. Vull dir que si et vols llegir una biografia potser més historiogràfica, potser has d'anar a un altre tipus d'autor, però que està molt bé igualment, per fer-se una idea, per suposat, per l'època, i a sobre està escrit de manera meravellosa, vull dir que no... En aquest cas, 100% recomanable.
Entre les seves biografies, la de Maria Antonieta...
Correcte, aquesta és de les millors, que sí? Precisament ara van... fa relativament poc la van treure tant en català com en castellà. Mira, jo he portat... clar, no ho podeu veure perquè estem parlant per la ràdio, però jo us he portat...
Aquesta és en català?
Sí. Això és a Segona Perifèria. És en català, em fa il·lusió perquè està traduït per un professor de l'Autònoma, de traducció d'alemany, vull dir que està molt bé. La de Cantilada en castellà també està molt bé, eh? Vull dir que no l'he duta, perquè... però que existeix i també...
I la que ens ha servit per obrir el món d'ahir.
Sí, Quaderns Crema, que és, Quaderns Crema. Sí, seria la Cantilada en català, diguéssim. És la, té una de les seves branques, o sigui, Cantilades en castellà, Quaderns Crema en català.
I hi ha una altra novel·la que no hem citat, que és la novel·la d'Ajedrez.
Correcte. I diria que va ser, aquesta va ser l'última, vull dir, va ser l'última abans que es suïcidés. Bueno, després potser en parlarem.
Sí, en parlarem, sí.
I la va enviar, em sembla que ho he llegit, perdoneu-me si no és cert, però em sembla que he llegit que va ser del... La va enviar gairebé abans de... El dia abans de... La va acabar, la va enviar...
I es va publicar un cop mort.
Sí, sí. La va enviar i es va suïcidar l'endemà, o pocs dies després. I està, aquesta és molt bonica, també. També és, no sé si sabeu de què va, però és en un vaixell que...
De fet, l'han considerat com la seva obra mestra.
Sí, sí, no, és que clar, és difícil ens va dir quina és la seva obra mestra, però segurament és de les millors, sense cap mena de dubte. I a més, a mi em va agradar molt, la vaig llegir fa temps, és molt emotiva també, perquè bueno, toca molts temes. Al principi, no saps de què. Si no saps de què va, et pot acabar sorprenent. Perquè és un viatge en un vaixell, que bueno, s'avorreixen i es posen a jugar partides d'escacs amb un gran campió d'escacs. I apareix un personatge desconegut que, bueno, que es veu que en sap molt, que no saben qui és, però que pot fer grans moviments d'escacs. I bueno, després s'acaba sabent que, bueno, que va aprendre escacs una mica tancat en un camp de concentració alemany. Llavors s'estudiava de memòria les partides de grans
mestres.
De grans mestres d'escacs, sí.
Molt bé, anem a l'últim capítol. Ell es va exiliar, com dèiem al principi. De fet, la seva mort té lloc al Brasil.
Petrópolis, sí, sí.
I és una mort que, no sé, diuen que continua generant debat, no? Mor quan té 60 anys i se sap que ha mort per una sobredosi de barbitúrics.
Sí, és curiós perquè primer es va... El primer exili que va triar va ser Londres. Després, clar, amb la proximitat de la guerra, diguéssim, pensem que els alemanys van estar a punt de... Bueno, tenien un pla per invadir inclús Anglaterra, terrestre. I se'n van a Nova York, que segurament diries, ostres, un intel·lectual a Nova York amb tanta gent potent i tanta gent que havia anat també, que havia sortit d'Europa en aquella època, si hagués trobat bé, còmode. Però no s'hi va estar mai bé allà. De fet, deia que una de les coses que més avorria ell era un dels problemes del món, era l'americanització del món, diguéssim, i d'Europa en concret. Per ell ho veia també un gran problema. Llavors era bastant reticent, era bastant anti-yanqui, per dir-ho d'alguna forma, o cultura americana, vaja. I va acabar a Brasil, que sí, en principi s'hi trobava còmode, perquè era com una terra d'oportunitats...
Prometedora, diria.
Prometedora, hi havia molta barreja racial, en aquella època que Europa estava aquesta cosa del... Bueno, els Estats Units, de fet, també, no? De segregació racial, del racisme, una societat aparentment barrejada com a la brasilera, doncs si hagués pogut trobar bé. Hi havia una comunitat europea també jueva, vull dir, Alemanya jueva bastant important, però no s'hi va acabar, al final se li va fer bola tot plegat. També es diu que ell també tenia, tenia èpoques de depressió bastant potents, vull dir, tenia períodes depressius i mai era una persona tampoc molt alegre, i potser tot va sumar. De fet, tenia 60 anys i no sé, era com si ja no tingués ganes de començar de nou, segons alguns biògrafs.
Molt bé, doncs aquí queda la recomanació que ens ha portat el Roger Grífols, Stefan Zweig, aquest escriptor austríac que tants i tants, doncs... fans o seguidors té, no? Encara avui dia, per la seva manera de fer.
Puc llegir res, una
molt
frase?
Ràpid.
Només la seva despedida escrita, diguéssim, que és: saludo tots els meus amics. Que els sigui concedit veure encara l'alba després de la llarga nit. Jo, massa impacient, vaig al davant. I així va marxar.
Doncs així marxem nosaltres també. Roger, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
ràdio amb samarreta.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a daus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu, t'aguantaré tota la nit, sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jerònim Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i hi ha necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella d'Urita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del pla clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incomportibles amb la prestació del servei dels funiculars que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents, això impedia l'accés de passatgers al transport per Caprià. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anul·lat del funicular que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de la severitat, un servei d'autobús llançadora entre el Paral·lel i el Parc de Montjuïc, el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
El 12 de agosto tendremos la luna y sol, un eclipse solar total. Y usará la península de oeste a este. Y nos ofrecerá un espectáculo en pocas veces fue volver directo. De hecho, la última vez fue en el 1812. El dice será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde dice que podrá verse de forma opera.
Gràcies, Estela. Xavi, què ens portes del Barça?
El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega, el dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana de l'Estadi Olímpic, no?
L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el Mar Te Tenga, Insurrección, Como un Burro Amarrado en la Puerta del Baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy. Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna en un callejón por donde nunca pasa nadie. Que no tienes a maneras a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Como yo no sé bailar, a galeras a remar. Baila conmigo, amor, que soy mi cariño.
Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
La ràdio amb samarreta.
La informació més propera a tu.
I la millor música.
La ràdio amb samarreta.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
Què tal? Doncs molt bé, Pili. Ja saps, sí? Que parlant amb tu, jo estic molt a gust.
Ja saps que és bidireccional i jo crec que multidireccional, perquè estic segura que els nostres oients reben aquest bon rotllo, aquesta bona energia, tot i que de vegades ens expliques coses importants, contundents, que no són frivolitats, però sí que ens fas arribar amb un optimisme, doncs, que et surt del cor, suposo, no?
Doncs sí, a mi m'agrada divulgar des de l'optimisme, no? Des d'aquella part que nosaltres podem fer per fer un canvi, no quedar-nos amb, doncs això, amb la pena o amb la por, o, no? Sinó quedar-nos amb allò que podem fer per canviar i per estar millor.
I dins d'aquest afany teu sobre per fer divulgació, no? També de l'alimentació, aquest any també ets divulgadora de la Marató. Què vol dir això? Explica'ns-ho.
Doncs aquest any sí, m'he adherit a col·laborar amb la Marató, doncs, com a divulgadora, i bàsicament doncs, el que estic fent és anant per centres educatius a parlar sobre la Marató des de dos vessants, no? Des de la importància de conscienciar-nos sobre el càncer, que aquest any la Marató està dedicada al càncer, i la importància també de la donació, no? De la Marató, que celebrarà el 14 de desembre, de la donació per poder doncs, això, aportar el nostre granet de sorra per la investigació, per la importància que té la investigació dins del càncer. I que una cosa de les que dic és que al final, si tots i totes donem, ni que sigui un euro, no? Que a vegades quan parlem de donació sembla que hem de donar tot el que tenim, no? I al final és un sol euro, doncs si totes les persones de Catalunya donéssim un sol euro, no? Doncs gairebé tindríem 8 milions d'euros per invertir en millorar la investigació del càncer.
De tota manera, càncer i alimentació van molt de la mà, no? Per prevenció, per una banda, i després també en processos cancerígens, no? per portar-ho tot amb dignitat o amb la millor dignitat possible.
Doncs sí, a veure, hem de tenir en compte que, i és el que diré, potser ens angoixi una mica, però és així, que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida. I que aquests càncers sí que hi ha entre un 5 i un 10%, que hi ha un factor genètic que és el que ho predispose, però després, si milloréssim els nostres hàbits, es podrien reduir fins a la meitat els càncers que patim. I millorar els nostres hàbits seria, doncs, eliminar aquells hàbits tòxics com el tabac i l'alcohol, millorar l'alimentació, doncs, incloent sobretot diàriament verdures, fruites, hortalisses, cereals integrals, això seria com la premissa, no? O sigui, augmentar, i que això hi fos diàriament, augmentar l'activitat física, i quan diem activitat física no és necessari que ens apuntem a un gimnàs, és a dir, ara als adolescents els estic dient, si us poseu música a la vostra habitació i comenceu a ballar mitja hora, ja esteu fent activitat física, per tant, ja és fer alguna cosa en el nostre dia a dia. Hidratar-nos amb aigua, no? En substitució amb altres begudes que no són saludables, la protecció solar, és a dir, i sobretot en les hores de màxima exposició ultraviolada, doncs protegir-nos del sol durant l'estiu, sobretot, no? I en èpoques, doncs, a Lleida hem de dir que molta protecció durant l'hivern no necessitem per la boira que tenim, però si vaja, si hem d'estar un diumenge al matí, tot el diumenge, i veiem que hi ha una radiació alta, doncs protegir-nos. Que per cert, Pili, des d'aquí vull dir que a la vostra aplicació del temps del mòbil,
sí,
teniu informació sobre la radiació ultraviolada.
Ah, sí, és veritat.
I, per tant, podeu veure si durant el dia hi haurà una màxima exposició i, per tant, doncs, posar-vos crema per protegir-vos. Val? Llavors, doncs, millorant aquests hàbits, no? Després, perdó, que no em vull oblidar de vacunar-se del virus del papiloma, perquè el virus del papiloma humà doncs, pot condicionar o pot ser un factor de risc de patir càncer també, i tractar si en el cas que es tingui l'Helicobacter pylori, que és una bactèria que si prolifera també pot augmentar el factor de risc de patir càncers. Per tant, hem de dir que això no ens farà que no es desenvolupi un càncer, val? O sigui, no, el risc no serà zero, però sí que, com hem dit, doncs, el 50% dels càncers que es donen es poden reduir a la meitat si millorem aquests hàbits. Per tant, tenim molt a fer de la nostra mà, no? O sigui, si ens estan dient que molt de nosaltres desenvoluparem aquesta proliferació celular que acabarà sent un tumor, no? I que ho podem reduir. Podem reduir aquest factor de risc, podem reduir aquesta... Jo ho comparo com... Bueno, com més números, no? Compris perquè toqui alguna cosa, no? Doncs més probabilitat tindràs. En aquest cas és el mateix, no? Com més factors de risc tinguis, doncs més probabilitat tindràs. Si els podem reduir, doncs ja és algo que podem fer nosaltres de la nostra mà. Però a més hem de tenir en compte que durant els últims anys, doncs la taxa de supervivència del càncer ha anat augmentant, sobretot en aquells càncers de gran prevalença, no? Això que vol dir? Pues, són càncers que els pateixen una gran majoria de la població que té càncer. I aquests estan i han estat molt estudiats i això, gràcies a això, doncs s'ha fet que es pugui detectar de forma precoç i això també des d'aquí doncs, encoratjar la gent, no? que quan arribin aquestes cartes de cribatge, doncs no deixar-les passar i anar a fer les proves perquè una detecció precoç doncs augmenta la probabilitat de supervivència en el càncer. Però que això s'ha aconseguit gràcies a la investigació, el poder detectar-ho precoçment per poder fer un tractament el més ràpid possible per doncs, tractar aquest càncer i després trobar tractaments doncs, que realment siguin efectius. Però que després també, o sigui, és que tenim fins a 200 tipus de càncers i no tots estan estudiats i, per tant, tothom té dret a poder tenir un tractament específic per al seu tipus de càncer i que això s'aconsegueix amb la investigació i que, per tant, és superimportant. Important, no? I d'aquí la importància de doncs, que siguem que tinguem aquesta sensibilitat amb aquest tema i que doncs, el 14 de desembre puguem col·laborar amb la Marató.
Naila Martínez, gran divulgadora de tot. Oh, també de la Marató. Quina sort tenir-te tan a prop, sentir-te tan a prop. Quina sort que cada setmana ens regalis aquests minuts. Una abraçada enorme i gràcies per ser-hi. I mira, tots hem pres una mica més de consciència de tantes coses, com per exemple això del sol. Perquè hi ha coses, no?, com fumar, l'alcohol, d'acord, però el sol o fer-nos les revisions mèdiques que toquen, el papiloma, etcètera, etcètera, no? Doncs ser-ne conscients que tenim moltes coses que si les fem en el nostre dia a dia ens eliminen números d'aquesta loteria que no volem que ens toqui, aquesta no. Moltes gràcies per ser-hi, t'esperem la setmana vinent i et seguim a my-nutritionist a Instagram.
Una abraçada a tots i totes.
A tu, adeu.
Adeu.
Continguts en xarxa.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc, Balena, Boira, recupera tres contes de tota la vida: la Caputxeta Vermella, la Flor Romanial i la Vella Dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs, una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva, la Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot, la cabra Perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
Ràdio en Samarreta, els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.
Sabies que...
Una altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, el tren, el vaixell, l'avioneta i el teu submarí t'hi ha aparcat. Jo tant el cafè i la galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. Coses també, un llapis, dic que hi ha un pistatge. sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant sa fruita vermella i quan t'acabi riuré, te la pots nen no fars princeses, oh yeah.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Tristesa no m'espanta i demà és tan lluny d'aquí. Les paraules com fum marxen amb una ventada i no puc compartir el que dic. Com no m'espanta i demà és tan lluny d'aquí. Les paraules com fum marxen amb una ventada i no puc compartir el que
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Les activitats amb aigua podrien guanyar protagonisme en les pròximes edicions de la Festa Major de Sant Cugat. L'Ajuntament estudiarà ampliar aquest tipus de propostes després que les altes temperatures hagin marcat bona part de la celebració d'enguany. Durant la valoració de la festa, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha assegurat que el consistori ja treballa amb aquesta idea de cara al futur. La regidora ha explicat que la gran afluència de públic als jocs aquàtics del Parc Central ha evidenciat la necessitat d'oferir més espais refrescants. El consistori també estudiarà com millorar el funcionament d'aquestes activitats perquè l'espera sigui més amena. Més enllà d'aquest anunci, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha fet un balanç molt positiu de la Festa Major. Ha destacat la cultura popular com a eix vertebrador de la programació i ha posat en valor l'esforç de les entitats, els serveis municipals i els cossos d'emergència. L'Esbart Sant Cugat, l'Esbart Mediterrània, la Comissió del Pagalí Joan, la Unió Sant Cugatenca i els Geganters de Sant Cugat han expressat el seu malestar per la gestió de la presentació de la nova ubicació del mosaic del Pagalí Joan. En un comunicat conjunt, les cinc entitats asseguren que no van ser convidades a l'acte previst per aquest dilluns i lamenten no haver estat tingudes en compte ni en el trasllat ni en la reinauguració de la peça. Poc després que les entitats fessin públic el seu comunicat, l'Ajuntament va comunicar als mitjans de comunicació la cancel·lació de l'acte previst per aquest dilluns. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha reconegut que ha estat un error i ha reiterat la disculpa a les entitats. Després de la crema del xiprer de la plaça d'Octavià, aquest diumenge, a la trobada d'entremesos de Festa Major, en rebre una guspira de la pirotècnica de Diables de Torredembarra, el tècnic municipal de Protecció Civil, Gabriel Mas, ha analitzat els fets. Mas ha explicat que s'han d'avaluar les causes i aprendre dels possibles errors. Abans de l'acte es donen consells on s'ha de cremar i on no, ha explicat el tècnic municipal. Per de la seva banda, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional, organitzadora de l'acte, a més un comunicat on assegura que es van seguir tots els protocols en l'incident del xiprer, que va ser inesperat i que l'organització lamenta els fets. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya. Qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
Música.
Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
Sílvia, amb una actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Alas de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Montse Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país, el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Amunt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que, clar... és veritat... A veure si em s'explica.
Vinga.
Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant. Ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle. El vincle amb la... amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi...
Passió?
Passió i coneixement de cada cosa, no?
Escolta'm una cosa, que queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
Que queda bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sondeges molt, diguéssim.
No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
Però... amb els detalls?
Per seguir que estigui...
Perfecte.
No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per seguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen de tu. Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gairebé. Mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Que em deia, què fa Sílvia? Mia, deia jo.
Mia?
Mia. Vull dir que em mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda. Ve de sempre de sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt. A dir, no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
Un copet,
però que et dura 10 minuts.
Ja. Yeah.
Perquè el dia següent doncs ets tu sol de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una divulgació econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
Això, jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
Aviso per anar brigantes.
No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
No en tindràs.
Per això et fas funcionari o vas a un banc... O vas, en fi, especular.
No, exacte.
Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
Socialment, sí.
Socialment, a tot...
Sí.
Si no ets útil socialment, ets un inútil, no? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent... són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
Jo no parlo de caritat. Dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
Clar.
Estaria bé, també.
Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment clar. Amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
Exacte, que paguin més.
Clar, que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat. Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Soc pobre i soc feliç, no tinc pas de tinc amics. els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Por todos los imbéciles y todas las rubias estúpidas en el pasado, presente y futuro, sedientos de sabiduría e investigadores de la verdad, que luchan por la justicia y se educan unos a otros, haciéndonos pasar malos ratos a los ladrones como tú, hijo mío.
Saben las historias que hablan de ti, de mí. Saben lo que hablo, lo que compro, qué comí. A mí, saben que no me gustan. Yo a ellos tampoco, pero mira, no me asustan. Lucha, porque el mundo lo escucha. Pucha, el mundo es mío, así que ahora escucha. Y aquí si huele todos a la ducha. Y mucha puta pro político que embucha. Y yo soy la gran puta del amor. Puedes lamer mis labios en busca de calor. Metáforas que invitan a un amor supremo. Me entrego en el barro del deseo. Soy el monstruo más bonito del parque de recreo. También conozco el juego, la ficha que yo muevo.
pero no me la creo. ¿Y qué coño hacer cuando te exprimen, te cohiben, te corrigen, te obligan a hacer lo que ellos dicen? Dime, ¿qué coño hacer cuando la fachada es bonita, pero la mierda está dentro y nadie la quita? Y tú la pisas. Soy el chef de una sociedad pringa. Dámelo, tú dámelo, todo esto es mío. Tú dámelo, me lo merezco por haber nacido. Tú dámelo, que me canto al olvido las ganas de vivir en un mundo unido. Mira que digo basta, no necesito pasta. Son solo mis ideas que necesitan tanta. Pero por mí mi cuerpo no. A veces me siento yo solo, inventando aquí mi tesoro, vendiéndote amor de cualquier modo. Haciendo música olvido el decoro. Corro y corro, no sé qué coño cojo. Las riendas de un potro de mentira. Como ves, de nuevo canto a la afición porque me tira. Mira, estoy aquí encima y aquí ya nadie puede pararme. Soy un hijo puta, tengo aquí mi estandarte. No es hip hop, es puta música en tu face. La realidad que no entendéis. Te deja los huevillos cual canicas. Juguemos a lanzarla, ¿quién se pica?
Mire a su alrededor, bájese de su coche de empresa y camine por la calle. Parece feliz, alguien o parece más bien animales asustados. Nadie conoce a nadie. Cree que la felicidad está al alcance de su mano, pero es inalcanzable porque ustedes se la armaron. Eso es lo que pasa. Lo sabe perfectamente.
Música a Radio Sant Cugat.
Surprises, no alarms, and no suit.